però també moltes ganes.
Moltíssimes, de veure com arriben els moros, els pallesos i de cantar la balanguera tot plegats.
Gràcies, Clàudia. Arribam així a les 8 i 4 minuts. La informació continua. Els butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.
Un anys amb tu.
Avui no se saben divertir sense queixes llibertes.
Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Molt bé, avui m'ha sorprès que venguéssiu a fer feina. Me pensava, hauríeu anat, Xavier, Jordi, en el Firó de Solla.
Home, no, havíem de venir, tenim un deure amb Xiu-Xiu i, per tant, amb les balees.
Sí, m'agrada.
Sí, jo seré un poc repetitiu, però sóc de Sant Cervera i jo mai. Lo de Solla, el Firó de Solla no...
Te peguen
pegat,
fora.
M'ha pegat ja un poc en fora, no he anat mai.
Jo tampoc.
Doncs perdeu una bona celebració d'un fet històric.
Tu anes a Sant Bunyola, imagino que ara moltíssimes de vegades.
Jo sí, he anat molt d'anys. De fet, jo he anat a l'Institut de Solla i, clar, no me'n perdia cap de Firó. Molt d'anys a tots els sollerits i solleriques que avui celebren un dia emocionant per ells. Bé, idò, si no heu anat en el Firó, explicau-mos què heu fet aquest cap de setmana.
Home, ja he anat en el cine a veure de les pitjors pel·lícules que he vist jo mai.
Què dius? Sí.
Feia estona que no passava tan malament jo veient una pel·lícula.
I ja estat?
No, vaig anar a veure Michael.
No t'ha agradat en Michael?
Però no vos imagineu el desastre de pel·lícula que és Michael.
Desastre.
I ha tingut molt bona crítica.
Escolta, Jordi, jo he de dir una cosa. Jo no l'he vist encara, ja no me fa gana, ja no me ve de gust, però una amiga meva va penjar l'altre dia una story a Instagram en què posava el cartell de la pel·lícula i posava la millor pel·lícula que he vist mai de la vida. A ell sé que més li havia agradat del món.
Jo que he sentit és que la crítica l'ha criticat molt i el públic li ha encantat, però és que el públic mitjà... Mem.
Jordi, no siguis déspota, per l'amor de Déu. No, clar, és llicenciat en comunicació audiovisual.
És que, clar, no...
És que, Jordi,
jo només miro cine en blanc i negre, Xavi.
Què és el que no t'ha agradat, de Michael?
No, perquè és una pel·lícula que està feta per gent que vol...
Jordi!
Que no vol criticar gens la figura d'en Michael, o sigui, al final jo no m'ho crec.
Casa Blanca.
No, però en Jordi va pensar que la pel·lícula que més és la pel·lícula preferida d'en Jordi és d'en Charles Chaplin.
Bé, però no, ara...
Saps que en Charles Chaplin era un personatge...
Sí, ho sé.
Cancelat en aquest programa.
Absolutament cancel·lat.
I si féssim una pel·lícula sobre en Chaplin, el criticarien, no com en Michael, que tot és bo. Ai, que bé que balla, ai, que guapo que és.
Jordi, però sembla que tinc alguna cosa personal amb Miquel.
No, però al final a mi no me conta res si me dius que en Michael Jackson era molt famós i que ballava molt bé.
Això
ja ho sabem, no me conten més coses.
Tocom.
Estic segura que les Balears, els nostres oients, se fia i molt del teu criteri, Jordi.
Jo sí.
I ho han de fer.
I nosaltres també. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic. una pregunta, com de costum. Vosaltres estàu satisfets amb la vostra professió?
Sí, molt.
Encantadíssim, sí, no, és cada dia.
Cada dia, Jordi.
Cada dia, clar, cada dia.
Segur que no us agradaria fer qualque cosa amb ses mans? Una feina més, no ho sé, de terra.
Inés, per on vas?
De pedra.
Per on vas?
Natura.
Jo no. Jo és que tot el que sigui manualitats i coses, jo fatal. Ja partint d'aquí, ja no.
Per on vaig, idò? Que, per exemple, si vos interessa, l'IES Politècnic de Palma impartirà a partir del curs que ve, el certificat professional per ser marger. És a dir, com ha de quedar recte i ben fet, agradós, un marge. Que faci mirera, eh? Tu, que passis per allà i diguis...
Aquesta està ben feta. Aquesta ha estudiat en Politècnic.
Més ben feta, exacte. En la seva pedra en sec, la mar de ben feta. Que la gent passi i digui... Estimades. Això ho ha fet un professional.
Mami, no sembla que vols que mos apuntem en aquest cicle per perdre-m'ho ja de vista.
No, no ho voldria mai, en això. De fet, crec que vosaltres no estaríeu a l'alçada de professionals margers com, per exemple, en Pep Roig. Pep, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
Com estàs, Pep?
Va bé, molt sí. Bé. Sí, molt bé.
Demostra-mos que ets un bon marger. Ara mateix, a on ets i què hi fas?
I d'ara mateix som a Cas Garriguer, que són unes cases de la Dragonera, perquè estem acabant d'arreglar un marge del camí de Llebeig. I res, vivim aquí 4 dies per setmana.
Uau.
A la Dragonera?
Mentre... Sí.
Déu-n'hi-do.
Mare meva. Jordi, fes la broma, que te mors de ganes.
Quina broma? Ja no me'n recordo. Ja, quina broma.
Has dit, ai, l'entrevistarem un Iyang pel món.
Ah, era divertida.
Pep, és que passar setmanes a la Dragonera, dies a la Dragonera, deu ser, no ho sé, fantasmagòric, tal vegada.
No sé, és molt agradable, de veritat. Sí. S'està molt bé. Estar aquí immers fent aquesta feina i en aquesta illa és intens. I, no sé, molt tranquil i molt agradable.
Ara mos ho continuaràs explicant, però també hem de saludar un altre marger professional, que és en Guillem Palou. Hola, Guillem.
Molt bon vespre, què tal, com esteu?
Molt bé, Guillem. Tu mateix sí que ets de l'ofici de marger de l'escola antiga. De fet, ets membre fundador del Gremi de Margers en el seu moment. Clar, que perquè vareu tenir la necessitat de crear el Gremi de Margers en aquell moment...
Ens van juntar una sèrie de companys, de professionals, que compartíem les experiències i les inquietuds que mos passaven pel cap i mos van decidir juntar, bàsicament, posar en valor i protegir i difondre un poquet el nostre ofici i la tècnica de pedra en sec.
Uh-huh. Què penses que pot aportar a l'ofici que ara hi hagi un cicle formatiu professional a partir del curs que ve?
Bueno, no sé si acabarà siguent un cicle formatiu, perquè un cicle formatiu sigui un grau de formació un poquet més elevat del que en principi pareix que, segons sabem per diaris, se proposa que és un certificat de professional. Però, bueno, sigui com sigui, tant el certificat professional que s'imparteix aquí en els instituts o la formació ocupacional que se pugui impartir a través del Consell, a través de programes de formació del SOIT, pues el que esperam és que ens ajudi a assegurar relleu generacional, un poquet, perquè hi ha molta demanda d'obra, de mà d'obra qualificada i no trobam aquesta mà d'obra qualificada. Uh-huh. Llavors, si a través d'aquest curs pot ser gent jove s'apunta i s'anima.
Uh-huh. Per exemple, Pep, tu quant d'any tens?
Jo tenc 30 anys ara.
Uh-huh. I vares començar quan fa?
Bé, l'inici no és un dia molt concret. Potser quan tenia 17 anys ja jugava un poquet, però dedicar-m'hi exclusivament fa 5 anys.
Tu ets un d'aquests exemples de joves que s'han fet margers. No sé, tu on has après i com se te va ocórrer fer-te margers? No sé si tenies altres referents.
Pues no se me va a ocurrir. Senzillamente, un familiar meu me va... No era emergent, però tenia un poc d'inquietud amb això. Pues, i doncs, vam fer un poc qualque feineta junts. Això me va agradar. Anava practicant jo pel meu compte, també. I bé... no començar com un professional directament, sinó que algú té una feina fàcil de fer i tu t'ofereixes, així ho vaig fer jo, cobrant manco, no cobrant com un resultat professional, però per practicar a mi ja m'anava bé i a poc vaig anar aprenent i vaig anar fent feines cada vegada més difícils i això fa 5 anys que estic com a professional.
Totalment, Pep, i jo m'ha semblat molt interessant que ara mateix estiguis a Sa Dragonera. Exactament, què és el que esteu fent allà?
A Sa Dragonera hi ha un camí que va des d'Esport, Calelledó, fins en el far de Llebeig. Crec que són uns 5 quilòmetres, quasi 5 quilòmetres de camí, que se va construir quan se va construir el far de Llebeig, i hi havia un tram d'aquest camí que s'havia esbaldregat, havia caigut, i res, nosaltres l'hem arreglat per poder tornar a obrir el camí i donar accés una altra vegada en el far.
Et dius que has après l'ofici a mesura de fer-lo i te l'han ensenyat. Si hagués hagut un cicle formatiu oficial com el que s'iniciarà el pròxim curs, creus que l'haguessis fet? O tan sols no t'ho has plantejat?
Bona pregunta. No m'he plantejat, però jo crec que sí. Jo crec que sí. Me sembla molt interessant que hi hagi una formació d'això, perquè m'hagués facilitat molt l'aprenentatge. És a dir, una cosa que has d'aprendre tot sol requereix molt més temps, perquè quan algú t'ho ensenya una cosa, crec que te mostra les dreceres o te diu directament, te dona directament la solució. A mi trobar les solucions a lo millor m'ha duit molt més temps. Clar. Que si una persona ve i directament t'explica com se fa els secrets un poc d'aquesta tècnica, no? Aquí està la gràcia de les persones, no? Que ens poden transmetre el coneixement. Crec que una escola ha de ser això.
Guillem, ara en Pep mos deia que és a Sa Dragonera i nosaltres mos ha cridat molta atenció perquè realment és això que feis. Vosaltres vos podem considerar els constructors del paisatge de ses illes, especialment de Mallorca, a la Serra Tramuntana.
Home, certament. No mos hem d'adjudicar en exclusiva aquest qualificatiu, perquè també és pagesos i també ramaders i tot aquest que també ha ajudat, evidentment. Uh-huh. Però, bueno, sí, en certa manera sí que som una miqueta dissenyadors d'aquest paisatge que mos entrevolta. I puc donar fe que en la part que toquen en Pep... l'ha resolt amb molt bona nota, perquè és una feina certament admirable.
Aprovat, Pep, idò.
Gràcies.
Per mestre.
Gràcies,
Guillem. Aquí mateix anant, Guillem.
Moltes gràcies.
Que ha de tenir un bon marger per treure el 8, és a dir, per més que aprovat.
Que ha de tenir un bon marger?
Sí.
Bueno, un bon marger ha de tenir paciència, sobretot, perquè és una feina... La feina de marger és una feina meticulosa, és una feina lenta, no és una feina ràpida. Per tant, has de tenir paciència, no t'has de posar nerviós per voler anar fent les passes adequades per arribar a construir el marge. Bueno, has de tenir una certa visió especial de les coses, perquè si ets capaç d'imaginar-te certes formes i com els has de col·locar, perquè al final fer un marge no deixa de ser com fer una mica un trencacosques. Pues si tens aquesta visió, pues te pots estudiar molt d'esforços.
I un bon marge, com ha de...
I una certa forma física, en definitiva, és una feina feixuga, no hem de ser atleta d'èlit, però bueno,
amb una
miqueta de forma sí que has d'estar, perquè te mous amb pedres molt pesades i amb un ton de muntanya i a vegades és complicat.
I un bon marge, com ha de quedar? Com queden els d'en Pep, per exemple?
Això qui ho ha de dir jo, en Pep?
No, tu ets el mestre.
Bueno, en Pep també se'l pot considerar mestre després d'aquesta feina. Bueno, un bon marge que ha de tenir? Bueno, ha de tenir, bàsicament, totes les passes constructives han d'estar ben fetes, començant des d'un bon fonament, que són la base principal, allà on has d'assentar, l'espai on has de col·locar les primeres pedres. Les pedres han de ser llargues cap a l'interior del marge, el rot ha d'estar ben col·locat, les pedres s'han de tocar entre elles, heu de rompre junta, bueno, són una sèrie de criteris de la tècnica de pedra que s'han de complir un i cada un d'ells. No n'hi ha cap d'ells que se pugui... No pot dir, bueno, aquestes pedres si no se toca no passa res, o si el roble està mal parat... No, si cada un d'aquestes passes no se compleix en sa ordre que toca i en sa meticulositat que toca, pues la feina no està ben feta.
Heu dit que ara aquesta nova... Bé, nou curs que s'impartirà a Cies Politècnic de Palma, que ara és de Marger, de qualque manera garanteix el relleu generacional. Jo m'agradaria molt sabrament si aquests darrers anys, si poden comptar amb els dits d'una mà, els joves margers que s'han sumat a l'ofici. O quan més o manco diríeu que n'hi ha hagut?
Bueno, no ho sé, és mal de comptar. En Pep, per mi, ha estat un descobriment aquests darrers anys, però és un rara avis, en Pep. No és lo habitual. Els joves avui en dia no se solen acostar en aquests oficis així tradicionals. Sigui per una cosa i per altres no entrevalorar perquè no, però en Pep amb aquest aspecte no agrada. No en conec molt de casos, de menors de l'edat d'en Pep que s'hagin... Que tinguin la paciència suficient com per continuar a dins l'ofici. Perquè aquest és un altre aspecte. Que ja en Pep ho havia començat a fer, ha de tenir la paciència per arribar a dominar la tècnica. I clar, pues, de moment, en el principi, pues, evidentment, no cobres el mateix que pots cobrar quan tens més experiència.
Clar.
I clar, això tira enrere molta gent, perquè és una feina feixuga. Per tant, no hi ha molt de casos de gent jove que darrerament s'ha dit. No te puc dir una xifra exacta, però no en són molts, els casos.
Bé, Pep, vinga, te posarem una mica a prova. No ho sé. Bé, no, en prova no, perquè nosaltres no en sabem. Però a banda de... Això és un dubte que tinc, eh? Jo com si estigués a classe. Pep, a banda de la tècnica de pedra en sec, n'hi ha d'altres? De tècniques.
Oh, perdó. A banda
de la pedra...
A més de la tècnica de pedra en sec, n'hi ha d'altres de tècniques de fer marges?
Que jo conegui, no.
No, és un dubte, és un dubte que tinc jo i que te deman. Tu ja has esdevingut un mestre per jo.
No, a veure, per fer marges, home, se pot emplear materials moderns i com formigó i estructures de ferro i això, però ja estem xerrant d'una altra cosa, estem xerrant a lo millor de murs de contenció, no estem xerrant de marges.
Per exemple, adobar la pedra, què vol dir?
Adobar la pedra vol dir que quan la pedra surt del terreny, té formes molt irregulars i el primer que feim és picar-la, això és adobar, per donar-li una forma que molt va bé per col·locar i que estructuralment li donarà força en el marge. És a dir, li feim una cara, que és el que se veu a la banda de fora del marge, i una coa, que és aquesta part allargada que comentava en Guillem, que se'n va cap de dins del terreny. Val? És a dir, totes estan col·locades, que se veu només la part curta de la pedra, i són allargades cap a de dins. Això és el que feim quan adobam la pedra, donar-li aquesta forma.
Per després ja començar a fer es marge.
Sí, després començar a col·locar aquesta pedra, començar a paredar. Sí.
D'acord. Sí, mira, un dia m'animaré jo anar amb en Pep.
No estaria malament.
Duraré un minut, però... Però
podríem anar fent entrevistes a aula i que demanar dubtes, ja també des d'allà, amb els alumnes... Amb
sí, però no en sabran tenen. Tant com en Pep.
Home, ja, evidentment. A més que nosaltres segur que
bé,
sí.
Bé, Pep, quan tornes de la Dragonera?
Idò, mira, estic un poc trist perquè això ja s'acaba i tot té un final, però demà començarem a passar eines en la barca des d'aquí a Cal Lledó fins a Santem una altra vegada. I ja està, perquè avui hem posat les darreres pedres, hem començat a replegar i ja està, duim des de dia 1 de març aquí.
Idò, 2 mesos pràcticament a la Dragonera fent marge. Idò, Pep, enhorabona per la feinada i gràcies.
Bé, enhorabona a en Guillem també i tot el que fan i a vosaltres igualment.
Gràcies. Guillem Palou, també ha estat un plaer xerrant tu.
Igualment.
Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu.
Adéu, Pep.
Adéu,
igualment.
Adéu, ja.
La situació. Hi ha un caçador de serps a Eivissa?
Que facin el que vulguin, sol que no m'ataquin ja.
Una família de Santa Agnès ha trobat una serp d'un metre davall el sofà de casa seva, just de vora el bressol d'un nadó.
La mare va agafar l'infant tot d'una i tots varen sortir de l'habitatge fins a l'arribada de Dean Gallagher. Conegut com el caçador de serps de l'illa, Gallagher va capturar l'animal i va confirmar que no era verinós.
Segons l'expert, la zona de Santa Agnès registra molts albiraments i algunes finques en trampes n'arriben a retirar gairebé cada dia de serps. En aquest cas, la casa ja disposava de 3 trampes, però la serp va aconseguir entrar-hi.
El caçador Dean Gallagher va recomanar no tocar ni arraconar aquests animals i avisar el COFIP a través de línia verda. Recorda que les serps presents a Eivissa no suposen un risc important per a les persones, però poden reaccionar de manera defensiva si se senten amenaçades.
Que facin el que vulguin, sol que no m'ataquin ja.
Ràdio és cultura.
La música ressona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
Hola, xiu, xiuers. Soc en Sebastià i vull dedicar una cançó a la meva filla Neus, que està d'enhorabona. Avui ha aprovat el pràctic del carnet de cotxe. I com que s'ha esforçat molt i no s'ha aturat fins a aconseguir-ho, li vull dedicar Unstoppable, de Sia.
Enhorabona, na Neus,
sí,
que
sí,
ha aprovat el carnet, que a vegades no és fàcil. I vos hem de dir que una altra cosa que no és gent fàcil és fer entrepans.
Exactament. Digues.
Vos ho dic en sèrio. Aquesta setmana a Campos,
ja
aquest cap de setmana, s'ha viscut un show cooking del més esperat de l'any.
Què hi havia? En Dean Gallagher? No, està... És igual, ja està.
Que és un show cooking.
Un show cooking, bueno.
I una demostració de cuina. I per què dir-lo dels panets? Perquè era una demostració de panets. Però no és això lo important.
Però menys, Jordi, jo t'he dit show cooking i quins noms te revenen?
Home, Toni Rac.
No, Maca de Castro. Maca de Castro, Miquel Calent.
Santi Taure.
Exactament, però bueno.
Tomeu Caldentei.
Hi ha show cookings, hi ha panets, hi ha gent, molta de gent. Però bueno, per xerrar amb els panets més europeus i campaners. I són, efectivament, des de Toni Rac, Toni Rabassó i Andreu Canyelles.
Això no,
Són els aplaudiments del públic d'Antonio Arrac quan va acabar el seu panet en aquest show cooking de Campos. Antonio Arrac, bon vespre.
Bon vespre, com anem?
A veure, mem, jo és que m'he perdut amb això. Què feies? Què feies en aquest show cooking?
Home, jo em vaig enfiar perquè saben que jo tinc una dots culinària bastant elevades i volien que fes alguna cosa innovador. I vaig arribar allà i vaig deixar de tothom bocabadat.
I què vas fer?
Sí. Em pagué. No, mem, les coses com són. Vale, nosaltres som uns negats, va? Això m'ho hem de situar. M'ho situem. Què passa? Que som uns negats, just se vam fregir un nou i m'ho van posar allà que féssim un plat rotllo cuina fusió, saps?
Sí.
I, claro,
que tu en saps molt,
i cada un havia fet, cada un havia fet una temàtica concreta, relacionada amb Europa. Per exemple, en Andreu fa cuina mediterrània, que era el que tenia més fàcil.
Clar.
Clar. Perquè és, gastronòmicament és superior a la cuina mediterrània a la cuina d'altres parts d'Europa. Això, aquí jo m'ho discutiria en qualsevol. Després, en professor, tenia també el disgust, la desgràcia de fer cuina escandinava.
Clar, mare meva. Ja m'ho diràs.
Clar, aquí ja em posa la versió del substròmic, però fora fèrtida, saps? Per tant, era que sé, marenquet, això normal, però fora prodit. I després jo que vaig fer la versió continental, que era més del centre d'Europa, República Txeca, Alemanya... I cadascú havia de fer un entrepà de nivell.
I que vas posar tu de dins el panet?
Jo he posat... no m'he sigut molt, d'acord? Jo he posat. Vaig posar. Primer de tot, vaig tirar mantequilla, una pella, i després vaig tirar un bolets polacos, vale? Que feien una pinta... Escolta, no anem picornets, t'ho dic jo. Fa un noi ja, de bon heró ja em vaig fer com a cosa i tot.
I però tu això, ho feies seriosament o per fer xou?
No, jo ho vaig mirar, intentar fer bé, però no va sortir bé.
D'acord, bé.
Va, què passa?
Bolets.
I després...
Mantequilla, ja
veïnats. Exacte. I després vaig haver de fer un fanbeado, que això es pegava foc en el plat.
Exacte. Va fer un bufador i tot.
No, bé, tenia un d'això, un... Un trasto aquell que tinc un pot de fama. Menor mal que on tirava moltes, si no m'has provocat un incendi.
Això anava a dir, havies bombers per allà.
I bé, i vaig tirar com un alcohol rado, que així com a Nandú, que era una cosa rara d'aquestes que va venir aquí per Maguf, no sé què sé de, però era d'aquest que no tenen segur, quan ho vaig. Per tant, era segur.
Era perillós.
I vaig tirar un poc i vaig fer un fanbeado, i aquí vaig tenir això després. Quan vaig tenir... li vaig posar nata en això, tipo com si fos carbonara.
Ai, per nata, favor, no. No m'està fent gent de gol, això.
Sí, zero, menor dos. Nata, d'un, com que no tenia nata, vaig emplear la nata que hi ha enmig d'un cardenal de Campos.
Ai,
perquè
el
campaner m'ha explicat que el cardenal, no de Lloset és cardenal, diuen el campaner, diuen que s'ha inventat Campos. I que és una cop que Lloset se van apropiar de...
I cimera, tu vas fer el pecat d'utilitzar la nata del cardenal per aquesta cosa.
Com si fos carbonara, va? Quan vaig tenir això, que va ser el que va donar feina, ja he començat a muntar el panet. He posat salsitxes.
Idò.
Salsitxes. He posat aquest bolets que fan molt d'oll per damunt. Després he posat nous. Confitura de sirena. I formatge, i després vaig cremar formatge. I vaig torrar espà. Vaig aprofitar que tenia flameta i ja vaig dir... Bueno,
el manco va a torrar espà.
Toni, sí, i això, i et jurat per pobra gent que va dir...
Sí, no, que eren tastant,
el va tastar o no? El vas pipallar...
Va saber veure aquell amo. No, va tastar aquell pobre amo. Va tastar i se'l va enviar. Jo després també m'ho van fer tastar. Això que és la condició que vaig posar jo era. Vendré cuinar però no tastaré el que feien sent nosaltres. És la condició que havia posat jo. I m'ho van fer provar. I horrorós, Escolta'm, jo ho tenia... És a dir, clar, jo tothom em mirava. Vaig pegar una mossa i vaig dir, és copi, això. És que bé, és copi. Però clar, ho tenia ja segur que veia. Tothom em mirava i vaig dir, ara què faig? M'ho vaig enviar cap endins, vaig fer un esforç.
I?
Fa un desastre.
Feia gust a peus.
I feia gust a la textura, però, perquè el bolet aquell fa molt d'oll, el bolet. El que fa gaire és bolet. El bolet, ja que bolets, ja a pel ànim, no sé què menjo, en sèrio. Estic menjant bolet, una farinera borda, que mengem allò, en sèrio. M'ha faltat pa per anar a l'hospital a fer un lavado d'estómago.
Per tant, entenem que no vas guanyar, no?
Efectivament, vaig quedar darrer.
No mos estranya, Toni.
Qui va guanyar?
Vaig quedar darrer. Va guanyar en Andreu, però clar, en Andreu ho tenia més fàcil.
Home, si
feia
cuina mediterrani, sap que ho té de fàcil.
Ah, no, ja posa un pot de kebab, va posar, saps, coses així. Sí, va posar kebab. Va posar kebab, va posar iogurt grec, va posar... Jo no m'escut per res.
Un pot de per tot.
Sí, sí, exacte, una cosa així, però tenia kebab i ja això va pujar, saps?
Clar, home, perquè... és delicatessen.
Mira, normalment, Toni, quan xerram de menjar en aquestes hores, quan som en directe aquí a Xiu Xiu, et veuré que m'entra sa gana, m'entra sa gola, però ara me l'he llevada tota.
No, sí, sí, i per què no éreu? Perquè si ho haguéssiu vist, fa un que té un coma més raro, ja.
Bé, ara, i de... No.
Espai era bo.
Home, espai si era...
D'on era espai?
D'un forn d'allà.
De Campos.
I jo vaig empar un llonga a prova per provocar. Ah. Jo vaig...
Sí, jugaves amb el concepte. És a dir...
Claro, vam fer la broma i vam dir, Toni, un llonga.
Molt bo.
Llavors...
Bé, i de Toni, no era bona per intentar guanyar aquest show cooking a Campos aquest cap de setmana. Volíem saber quin panet havies fet per deleitar el públic i ja veiem que ho has aconseguit quasi.
Ho he lluitat.
Tu ho has fet beníssim. Pots estar orgullós. I per cert, no ets en el Firo avui, de solla.
No, però he fet bonda, he tornat bé, ja.
D'acord.
He pot sortir tant, d'un marrumbo, ja. Tant que m'ho vol passar bé, m'he de caure, no te'n perds ni un escriure.
Bé, però pensa que el Firo és una festa ara, és una celebració d'un fet històric i pots anar allà a mirar, a més, no importa anar de festa.
No, ja ho sé, però jo... Però ja m'embro fàcil. Aquí no me faré guai per serà, ja saps, com són. Bé, ja m'haurem vist per ser festes, tampoc no, saps.
Aquí. Molt bé. Molt bé, Toni, de res. Molt contents de xerrar amb tu.
Igualment jo, encantat de seguir.
Gràcies, Toni. Adéu. Sopa bé, no sopis d'aquest panet.
No, això segur que no.
Adéu.
És una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més.
Lletres Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
Jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Estem a punt de connectar amb una sollerica que no és en el Firó, sinó és ben en fora del seu poble en aquest dia tan important. Maria Antònia Miró, com anem? On és?
Hola, ara mateix estic en el meu pis de Barcelona. Hola! És que ja estava preparada, és que vos trobava a faltar. No, més que res, mira, començava a Saranga, els Capitans Gelats, a plaça de Soia, i jo agafava un avió. Estava a l'aeroport, anant-me. No és que renegui del Firó, però... una té obligacions.
Molt bé,
no?
Maria Antònia. I tant, ben dit. Bé, per veure que això de que sempre caiguin dilluns, o veurem si un altre any cau en un altre dia.
Exacte, i menys qualque any guanyen els altres, perquè ja m'ho sents històric. Bé, en tot cas...
Aquests són homes que feis habitualment.
Sí. Ah.
Sí, en parlarem avui.
Ah, en parlarem, veurem, Maria Antònia.
En parlarem, perquè mireu, el Firó, realment, una d'aquestes festes que explica realment com una comunitat construeix un relat. En el sentit de que està molt clar qui defensa el poble, qui l'ataca, qui és dels nostres, qui són els altres... Clar, i això té a veure amb el tema que xerrarem avui, perquè els humans tenim com aquesta tendència molt antiga a ordenar el món en aquests dos bàndols, no? I n'hi ha que diuen que tots ho tenim a dins, i n'hi ha que diuen que s'espreu que hem de pagar per la nostra llibertat. En tot cas, ja parlam clar, i és que avui parlarem del bàndol fosc, és a dir, parlarem de la maldat.
Pareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena.
Ahora sonará aquesta cançó que es Chico Malo.
Así es.
El malo,
¿eh? El malo, no digo Chico Malo.
No.
A veure.
Sí, ara quan tornes a tornada.
Chico Malo.
Que los niños
duermen. Beba. Que sos ara el pan.
Ahora, ahora.
Estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites.
Ara.
Que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a
Chico
quemar
Malo.
Tu puño de acero.
Ya está, es un fer,
pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor.
Ara sí que ho hem sentit.
Chico Malo.
Malo.
No he posicionat la cançó, culpa meva.
No, és culpa teva, Maria Antònia, per favor.
Quan més esperes, més a prop està de que venguis a tornada, saps? I és com més llarg s'està fent d'aquest moment, no?
Exacte, volíem sentir aquesta cançó. Perquè avui mos parles, dius, de sa maldat. Perquè és una qüestió molt àmplia, no?, aquest concepte, i profunda.
Exacte, és que clar, molt, a més, m'ha costat moltíssim trobar una definició que fos prou precisa perquè entenguéssim tots el que volia dir, però que fos prou àmplia perquè no mos encaminàssim ja en qualque camp concret, com filosofia, religió, moralisme... Clar, el que sabem del cert és que entenem la maldat per contraposició a la bondat. I normalment podem dir que la maldat s'associa a aquests comportaments humans que se consideren perjudicials, destructius o immorals, i que són font, evidentment, de tant patiment físic com moral. Però una cosa curiosa és que tant malaltia com maldat comparteixen la mateixa arrel, i clar, un la diferència és estar malament i l'altre és ser dolent. És com a realment de la mateixa arrel, però de ser i s'estar, no? I quina pregunta jo vos faig ara? Perquè no vos puc demanar, vos considereu dolents? Perquè això és terrible, no? No m'acaba de fer. Vos demaneu una altra cosa, i és menys si heu conegut el mal. I què és per vosaltres? La maldat.
Uf.
Home, jo afortunadament no l'he conegut.
Jo ahir vaig acabar una sèrie documental que és La Chaparra, que explica d'una secta, d'un senyor que li deien el tio Toni, que aquell sí que era ben dolent.
Sí, per sí. Perversions absolutes. I clar, aquí avui en dia podríem dir que a museu és difícil, no?, que les coses siguin completament dolentes, perquè sabem que no tot és blanc o negre. Però si realment ho pensàssim així, que hi ha només bons absoluts i dolents que no... Perdó, bons que ho són totalment i dolents que també, diríem la paraula maniqueïsme, no?, com moltes vegades se diu sense saber d'on surt, no? Com vol que ho diu, això no hem de caure en maniqueïsmes, no?, com vol dir que estem reduint una situació molt complexa a lo que dèiem, una simple lluita entre bons i dolents. Però resulta que evitar caure en maniqueïsmes, aquesta paraula i l'expressió, ve de la religió.
Tinc una bèstia dintre meu i jo la deixo anar a passeig, a cavall, en cotxe o a peu, prop del Pirineu, mirant de fer mal.
La Maria Antònia, mira, avui m'ho xerra des mal. Ja ha començat fent apel·lant a una celebració que se fa en el seu poble, que és la Fira de Solla, que ella diu que és maniqueu. Maria Antònia, d'on ve aquesta paraula, però, exactament?
El maniqueïsme és una religió fundada en el segle III per un personatge bastant fascinant, que s'anomena Mani, i clar, era un profeta persa que el que va fer és mesclar un poc totes les grans religions del seu temps, no? El zoroastricisme, el cristianisme, el budisme... Clar, una espècie de com de subgrup espiritual. Clar, la idea central d'aquesta religió era essencialment que el món és una batalla constant entre dos principis eterns, la llum i la foscor, el bé i el mal. Però no com a metàfores, sinó com a forces reals que estan en guerra dins l'univers, no? Això, he explicat aquesta religió de manera molt senzilla, perquè, clar, hi ha gent que diu que és agnòstica i hi ha gent que no. Hi ha moltes subdivisions. Però, clar, el que sí que podem saber és que la vida real és molt més complexa i aquí és on el terme maniqueu ha anat agafant un sentit pejoratiu, perquè normalment l'utilitzam quan qualcú se redueix a reduir un conflicte, no? Deixant de fora tota aquesta part incòmoda, no?, que serien les contradiccions, les pors, les circumstàncies d'aquella persona, els interessos, que és el que fa realment qualcú dolent, no?
Però i el Firó, que tu has dit, has començat xerrant amb el Firó, ara me fas com a passar pena?
Clar, no, el que em despiro és que la gràcia que té és que a la representació tots saben qui són els bons i els dolents. I, de fet, la gent que va vestida de moro, la gent que ho fa amb orgull. És a dir, com que ells decideixen ser dolents i, en el final, com sempre dèiem, sempre saben qui guanyen, no? A mi m'encanten els infants dir-li, m'han dit que enguany guanyaran els moros, perquè vosaltres no sabeu la cara que posen els infants d'horror. No pot ser que aquest any de vida meu, que en tinc 6, enguany sigui diferent, no? I clar, de fet, és curiós per això, perquè moltes festes populars funcionen així. Necessitem oposicions molt clares perquè el relat sigui emocionant, sí. No?
Clar, l'enemic ha arribat. És vera que el Firó, els xollerics, igual que qualsevol altra festa, per exemple, els moros i cristians a Pollença, entre d'altres moltes, ho viuen com si s'estàs defensant el seu poble. Davant de veres, sí, que és un poc el que commemoren, també.
Vist des de fora, és bastant un espectacle, tot.
Ho és.
Clar. I sabeu que em fan espectacle de sa maldat, però a principis dels 2000?
Ah, sí.
Jo us ho diré. El reality show Super Nani.
Ah, okay, sí. Sí, me'n recordo teoria... d'aquest show, Supernani, bona, recordeu?
Sí, totalment, i en teoria Maria Antònia no era nins bons ni dolents, però és veritat que n'hi ha qualcun que eren més polissons que d'altres.
Un infant pot ser dolent, no ho sé.
Clar, jo no ho sé, però he de dir que si miràvem aquest reality show, els primers minuts sempre era agònia absoluta de que són dimonis aquests infants. Hem de dir que aquest reality va ser traduït fins a 47 països i hem de dir que originalment era de la BBC. Clar, Espanya va arribar per la 4 i van fer com un remake i teníem una Rocío Ramos, Paul Salto, que ara està molt activa en el seu Instagram, i és vera que l'he estat estalquejant, però ara anem amb informació actual, i segueix fent aparicions televisives com també radiofòniques, a part de l'ofici de psicòloga. Clar, hem de dir que la versió original, la qui fa de tota, diguéssim, era na Jo Frost, que aquesta dona m'ha fet gràcia perquè va néixer als anys 70 a Londres i resulta que son pare era un constructor anglès, res a dir, i sa mare era de Gibraltar. Ho he trobat curiós, nascuda a Gibraltar i decorador d'interiors. Sabeu que en el Jofros aquesta lota des de 18 anys fa de teta. I va arribar a ser teta d'un dels productors més importants de televisió d'aquell moment. Clar, no he trobat si hi ha relació entre que un productor de televisió li va dir «Mira, jo te vull fer un reality», però la qüestió és que el 2004 la varen fitxar. I clar, una altra cosa que tenia curiós aquesta dona és que anava vestida com d'oficina, vos en recordeu? Sí. Era com aquesta cosa de dona dura, no? Sí, i tots els periòdics eren iguals, no? Caos infantil, desesperació dels pares i després conèixer l'infant, implementar tècniques i tot arreglat.
I després feia miracles.
Exacte, no sé si vos en recordeu això que també creia l'atenció que anava vestida com d'oficinista.
Sí, anava en traje, ella. Mm-hmm. Sí, en traje.
Exacte. Era res. L'any 2024, RTV va voler recuperar el programa, però se van acabar paralitzant abans de s'estrena precisament per les crítiques que van aparèixer. O sigui que el 2024 fa dos anys, però clar, simplement, sobretot ara, una sensibilitat molt diferent sobre el que és la sobreexposició dels menors a televisió.
Clar.
I de fet, sí, és molt interessant perquè veiem, per exemple, com han veït el programa. No només per l'estètica que duen les mares i els pares en aquell moment, sinó també la manera d'aprendre i d'ensenyar a la criança, perquè ara xerrat molt més de regulació emocional, neurodivergències, bona intel·ligència emocional també, i clar, és molt menys de com domar conductes i el que se diuen propostes punitives, com per exemple, això d'anar en el racó de pensar ja no... Ja no s'ha de fer, això.
Ja no s'usa.
Perquè és punitiu. Ja no s'usa.
Escolta, Maria Antònia, avui que mos parles de sa maldat i que coincideix que som dilluns i ja saps que nosaltres passades les 9 en directe parlam de l'amor, jo fris que relacionis l'amor amb sa maldat, eh?
Exacte, l'amor i el mal. Anem-hi, perquè la meva pregunta que vos faig ara és per què tothom que mos deixa... és tan dolent, o com a mínim pensant que ho és.
Escolta'm, Maria Antònia, que crec que valdrà la pena.
Clar, jo he de dir que en el primer moment vos volia xerrar de ses dones que s'enamoren d'assassins en sèrie, però era tan complex i tan enrevessat i de cop he pensat, mira, anem un poc més lleugerets i fent coses més mundanes i quotidianes que mos podem sentir tots identificats, no? Perquè crec que ningú, no estem als Estats Units, no miram judicis per la televisió, ni, no crec que ningú s'enamori de qualcú a presó, assassí en sèrie. Jo el que vull xerrar avui és això, de per què aquella persona realment no és tan dolenta, sinó, bàsicament, l'odi que tens cap a ella ha fet que el vegis així, no? No existeix realment una llei d'odi oficial, però he recopilat tres grans motius de tres persones diferents de per què creuen que això mos passa.
A veure, sorprèn-mos.
A veure, primer tenim l'ambivalència emocional. Això és d'en Freud, que de que l'oposat a l'amor no et s'odi, sinó la indiferència. Això m'encanta. Per tant, odiar algú amb moltes ganes és que primer has d'invertir una quantitat molt forta d'energia emocional en ell. Clar, la cosa és que quan tot això se romp, tota aquesta energia no és que s'esvesqui, sinó que se recicla i se transforma precisament en agressivitat. I si no vos fieu de psicoanalistes, que jo ho puc entendre perfectament, vos heu de fixar de la biologia. Perquè un neurobiòleg, en Semir Zeki, va demostrar amb escàners que el que seria com l'amor romàntic i l'odi activen exactament les mateixes regions del cervell. O sigui, que tenen el mateix cablejat. Per tant, de qualque manera, se toquen, no? I, finalment, un altre concepte que m'encanta i me sent perillosament al·ludida, que és la ferida narcisista. Que és que quan més estimes algú, més poder té sobre la teva autoestima. Per tant, si te fallen o te rebutgen, la teva psique reacciona amb una ràbia intensa però com a mecanisme de defensa. O sigui que, d'alguna manera, només podem odiar allò que realment ens importa. Per tant, la intensitat de l'odi et s'aprova de la intensitat de l'amor que hi havia abans, no? Uh-huh. I, precisament, això és com de vegades el que fa que l'altre sigui dolent, no?, per protegir-nos i posar aquesta distància. I... si tot això pot resumir-ho una frase d'una cançó, és com diria Antonio Font, ningú és perfecte, com era? Tothom té defectes?
Jo encara t'enyor.
Exacte, tothom té defectes, jo encara t'enyor. O sigui, el pitjor que tinc de jo és que t'ho va faltar.
Una frase més crua, per favor. Ai, Maria Antònia, la maldat i l'amor...
M'ha
agradat aquesta explicació racional que mos has presentat. Mm-hmm. Vinga, sí. Jo crec que és el millor moment del dilluns, que és l'anècdota d'Anna Maria Antònia. Maria Antònia, veurem què te va passar en la maldat. Espero que no sigui molt dolent. La maldat no, amb el mal.
Vos aniré avançant que potser vaig quasi ser una persona molt dolenta. La cosa és que vaig anar a l'intercanvi a Uruguai...
Ah, eres tu, la dolenta?
No ho sé, cadascú ha de treure les seves pròpies conclusions en aquesta història. Però la qüestió és que vaig viure mig any amb 5 bats, 3 al·lots i 2 al·lotes,
basco,
un de Navarra, un gallec...
Bascos,
eh? Bascs, exacte,
sí, d'acord, és que no t'havia entès.
Sí, 5 bascos, un de Navarra, un gallec, un català i una francesa. Clar, nosaltres de broma dèiem que semblaven com un acudit dolent, no?
Com a mínim. Com...
Sí, totes aquestes dissidències, no?, que s'ajunten. Però el cert és que, clar, sí, un cas de convivència és difícil, clar, imagineu-vos 10 persones a una casa. La qüestió, ja vos vaig entrar dins d'aquest univers, és que les basques, que eren molt amigues meves, no els hi caia gens bé el català. Me deien que jo hi tenia més afinitat perquè precisament podien xerrar amb el nostre idioma, però que era un xulo. I, efectivament, com més temps va passar, aquest tio més me marcava de prop. I de cop jo tenia sensació d'estar a l'institut i que el pitxitxi de futbol hagués decidit fer-me de menys com a broma recurrent, no? I jo notava que jo li molestava, no? Sobretot quan sortien de festa junts, bevia... I clar, ell bevia i ell semblava que no m'ha pogut suportar més. Jo notava odi cap a ell i jo això fos que jo l'odiava.
No mos agrada aquest jove. Que...
No
mos agrada.
Això és català, Maria Antònia?
Sí, és català, que jo pensava que era una persona dolenta. Jo us dic, jo va maldat en ell. Fins que fins i tot una nit, jo anava de qualsevol manera, i un grup de ties, que també eren basques, però són d'aquestes que duen perles en lloc de serrei, no? Aquestes al·lotes que no vivien amb nosaltres, estaven com preparant per sortir de festa, i me varen demanar menys si aniria així vestida. Perquè creien que no me deixarien entrar a la discoteca. Jo he de dir que aquestes coses me fan una peresada terrible, i vaig dir que si no me deixaven entrar, que ja me'n tornaria cap a casa nostra, que els acompanyava a la porta i ja està, que per mi millor, de fet, perquè que me fan un favor si no me deixaven entrar. En tot cas, el català aquí va aprofitar per enriure't-se'n ment perquè sempre me crea tan diferent en els altres, i aquí va ser on va explotar tot, varen discutir molt fort, i
home,
jo m'he quedat tan malament
favor,
d'aquella nit...
Home, per favor, t'havies de defensar d'aquest mal.
Aquest català dolent.
D'aquesta agressivitat, exacte. I amb això, que me'n vaig... Aquell vespre ni vaig sortir de festa ni res i ni vaig tornar a dirigir la paraula.
Molt bé.
En tot cas, degué passar com una setmana i record un dematí despertar-me amb crits. Clar, jo no sabia què era, vaig tornar-me a dormir i quan vaig baixar a la cuina, alguns dels que estaven desperts tenien una cara de circumstàncies horrible. Resultava que el català s'havia despertat d'un mal de cap insuportable, tal que no hi va d'un ull. Havia anat a urgències i l'havien ingressat. I clar, al cap d'unes hores van saber que tenia una infecció a la còrnia, que encara li havien de fer proves, però estava tan avançat que potser perdia la visió. Clar, aquest tio era tan imbècil que dormia amb les lents de contacte posades. Clar, què va passar? Que tothom, al llarg d'aquest primer dia, va anar a l'hospital. I jo no, perquè sabia que hi havia d'anar, però m'acostava moltíssim. Clar. I de fet, la França, que tenia molt bona relació amb jo, m'ha dit, men, si volíem anar juntes perquè me fos més fàcil. Clar, i vàrem acabar anant, ella estava enxufada amb morfina del mal que tenia, la francesa va partir, i jo, com que me sentia culpable de no haver anat abans, me vaig quedar més temps. I clar, estàvem allà a l'hospital, a Uruguai, amb el llum apagat, i no xerraven de quasi res, perquè ell ni se podia remenar, fins que me diu, Maria Antònia, vull que me miris l'ull i me diguis com el tinc, perquè tothom me diu que està bé, però jo no me'ls crec, i tu ets molt sincera. Clar, jo me vaig atracar, va obrir l'ull, vaig posar aquella cara d'oll, que clar, i d'estorament, que no vaig poder dissimular, i m'ho dir, joder, ja m'ho has dit tot, com qui dir, era greu la situació. Mm-hmm. Llavors va ser quan m'ha demanat perdó i m'ha dit que li sabia greu si s'havia passat amb jo. Ai. I clar, jo li vaig fer una broma dient, mira, no val demanar perdó quan estàs a punt de quedar sec. Clar, varen riure i des d'aquí no puc dir que fóssim amics, però sí que va haver una nova convivència. Vaig xerrar amb sa mare, després per telèfon, per això que xerrava en català. Va estar 15 dies hospitalitzat, mai va estar tot sol. I ara aquesta lot hem de dir que no va perdre sa visió, simplement li va quedar una
boira. Tanta sort.
Clar.
Li va quedar, quan li va quedar? Dies, quan li va quedar, dius?
A su ull li va quedar com una boireta, que té un petit punt sec, però hi veu bé en aquest ull. Clar, per part meva, aquells dies, jo no vaig dur lents de contacte perquè me fa una por terrible, com tampoc vaig veure que vaig trobar cap tipus de satisfacció en l'estat en qui se trobava, no? I clar, vaig pensar que el dolor ell l'havia fet vulnerable i si ell no havia estat capaç de veure el meu, jo estava tenint l'oportunitat aquells dies per veure el seu. I sobretot, si hagués escoltat sa veu que m'ha de, que no l'anàs a veure, m'hagués fet molt més mal a mi mateixa que a ell.
Molt bé, Maria Antònia, i tant, i tant. I això demostra que en realitat la teva anècdota no va de maldat, sinó de bondat. Mm-hmm. Per part de totes les bandes.
Sí, però el que vull dir era això, que vaig estar a punt de no anar a l'hospital i això hauria estat
bé, però una maldat.
I a l'altre de lentilles, també, l'altre de lentilles de contacte.
Dormiu en lentilles.
Exacte.
No, no, ai, no, no.
No, que no, que no. Gràcies, Maria Antònia.
A vosaltres.